Ben per ordre, però, 10 i 20 minuts, amb una assistència d'una quarantena de socis i sòcies, l'agrupació de balls populars de Sitges va celebrar, com fa anualment, la seva assemblea ordinària, que alhora va ser electiva. La reunió de divendres es va desenvolupar, ens diu la pròpia agrupació, de forma plàcida, i primerament es va fer una lectura de la memòria d'activitats que l'entitat ha realitzat durant l'any 2012, destacant l'espectacle Amanita Mur, que va servir com a presentació del nou cabeçut de l'agrupació de balls populars, dedicat a la nit a Julián, o la col·laboració amb la Comissió de Festa Major i Santa Tecla. Tot seguit es va repassar l'estat de comptes de l'entitat, on el tresorer Dani Piques va anunciar que s'havia tancat l'exercici amb un superàvit de, no s'espantin, 434,47 euros, i un saldo positiu de 12.993,24 euros, demostrant així que el compromís de realitzar activitats que beneficiïn el poble de Sitges i a la vegada divulgar la nostra cultura i folclore local és possible sense haver de tancar números vermells i, per tant, generar dèficit, tot i la disminució d'ingressos provinents de les administracions públiques i la difícil tasca de vetllar i mantenir les instal·lacions municipals del Palau del Rei Moro. Més crític va ser el punt de l'ordre del dia on es proposava l'augment de la quota de soci. Entorn a aquesta qüestió es produïren diverses intervencions on es valorar la conveniència de la mesura. Entre els arguments contraris hi hagué referències a la difícil situació de les famílies amb més d'un soci dins el seu nucli familiar, i a favor les retallades presents i futures de finançament públic que pot patir l'entitat, i també el fet de no haver-se aprovat ni proposat cap augment de quota en els darrers 7 exercicis. Finalment, la majoria d'assistents acordaren fixar la quota anual de socis en 18 euros. Socis de l'agrupació, per tant, la futura quota serà de 18 euros. L'única candidatura presentada per aquesta nova legislatura a l'agrupació fou aprovada per unanimitat i està formada per Xavier Salmerón com a president, Mercè García com a vicepresidenta, el tresorer Dani Piques, la secretària Pepi Martínez, i com a vocals Carme Comas, Bàrbara Montaner, Ramon Méndez, Joan Coleto, Judit Virgili, Raquel Planes, Rosa Maria Nebleza, Jordi Mir, Guillem Mates i Joan Duran. Xavier Salmerón exercirà de president durant els propers 2 anys i ha estat membre de les dues juntes presidides per Joan Duran. Els primers 2 anys exercí de vocal i els següents ocupà el càrrec de vicepresident. És membre del Ball de la Moixiganga des de fa 5 anys i va ser impulsor de l'Esplai de Lleure de l'Agrupació de Balls Populars. Jo mateix, Xavier Salmerón, amb un article titulat Hola Grupa, saludava els socis de l'entitat dient que la voluntat de la nova junta és bàsicament mantenir les activitats que actualment es realitzen, coincidint amb les festes i tradicions més nostrades. Volem, però, treballar per cohesionar especialment els diferents grups que formen els nostres balls. Es vol donar cabuda als suggeriments de socis i sòcies, i la junta també té noves propostes que es volen desenvolupar durant els propers 2 anys, com ara la creació d'un grup de voluntaris, la recuperació de l'activitat de l'esplai o el lideratge per a la promoció i creació del Centre d'Interpretació del Folclore Local, el Museu de la Festa, que és el nostre projecte més ambiciós i on l'entitat ja hi treballa des de fa 2 anys. Dit tot això, que no és tot, Xavier Salmerón, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Felicitats.
Gràcies.
Això ha vingut com i per què? Perquè segurament en Xavier Salmerón serà, no sé ara si podríem ficar aquí el cas de Valen Montgai, però un dels presidents més joves que haurà tingut l'agrupació de balls populars.
És possible que sigui un dels presidents més joves, i és més, potser sóc el president que hi ha nascut o que és més jove que la pròpia entitat. I això ja demostra que aquesta entitat ja ha madurat, no? I és aquí una agrupació no jove, sinó que ara ja és una entitat gran i adulta. D'això ve, doncs, des que em van proposar entrar a la junta directiva ja fa 4 anys, encapçat pel Joan Duran, m'he implicat bastant, he estat allà sempre que he pogut, he intentat col·laborar, igual que els meus altres companys, però també és potser un caràcter personal que quan m'involucro en algun tema, en algun fet, és implicar-me al màxim. I suposo que també el Joan Duran fa 2 anys, quan hi havia una nova legislatura per començar, m'ha proposat si volia ser vicepresident, jo vaig acceptar. I aquesta nova etapa per mi, pues, arriba en un moment que el mateix Joan Duran va dir que no volia continuar, i els meus companys de junta van pensar que jo podia ser la persona perfecta per encapçalar la nova candidatura.
Abans de començar tot aquest procés, el propi Xavier Salmerón deia que li hagués agradat trobar-se més candidats, home, no volem dir molts més, però segurament algú més amb qui poder compartir aquesta experiència prèvia,
sí,
d'una assemblea, no?
Perquè em sap greu, potser, o com, i potser ja és una forma de ser, però A mi m'agrada molt la participació, no? I m'agrada que la gent participi. I una entitat que no deixa de ser... L'entitat no deixa de ser la casa de molta gent. M'agradaria que aquesta gent participés més, no? I aleshores sap greu que només hi ha diverses candidatures o hi ha una gran assistència a l'assemblea quan hi ha potser un petit conflicte. Aleshores, si no hi ha conflicte, mm-hmm. pues l'assemblea és plàcida, venen sincerament pocs socis, uns 40 socis van venir. Aleshores, ara potser toca treballar, i a mi m'agradaria treballar molt per això, per aconseguir que s'impliqui més gent, i per què no? Perquè, tot i que les coses vagin bé, que es presenti una candidatura alternativa, que pugui fer les coses d'una altra forma. Potser nosaltres, i ara ja seré crític, però mm-hmm. nosaltres vam pujar la quota de 18 euros. Potser hi havia una... es podria haver presentat una altra candidatura que pensés que no fes falta que es pujés la quota i inclús rebaixar-la, no ho sé. Però sempre és important per les entitats i en general, tal com està la societat avui en dia, fa falta autocrítica i discussió. Aleshores, a vegades, si sempre som els mateixos, doncs a vegades l'autocrítica falla. Aleshores, sabem que si hi ha diguéssim, el risc de perdre potser unes eleccions, doncs potser podem aconseguir entre tots millorar encara molt més.
Perquè el nou president té una certa sensació de continuista o no?
A mitges.
A mitges.
Sí, no negaré que som una junta continuista, o sigui, la major part de la junta la portem... dels nous membres de la nova junta som els que hem estat aquests últims 4 o 2 anys. Inclús hi ha membres que porten inclús més anys de 4, inclús quan era de la junta del Juan Molina. En aquest sentit, sí, la idea és desenvolupar tot el que hem fet fins ara. Ara bé, la idea és recuperar o inclús fer coses noves, i en aquest sentit sí que ja som potser més progressistes uh-huh. en aquest sentit, no? I això, per això va haver incorporar gent nova a la Junta que mai potser no havia pensat estar dins de la direcció de l'entitat.
És la Junta més jove aquesta també? En promig d'edat?
Home, sincerament, a veure, no he consultat, però segurament que sí. Segurament que sí, perquè podríem dir que la mitjana d'edat és de 30 anys, com a molt. I som una entitat... Bueno, també demostra que el tarannà de la agrupació Baix Populars, que és una entitat on el seu gruix de socis és molt jove, també. No sé fins a quin punt és positiu i fins a quin punt és negatiu. Jo, per mi, jo trobo molt positiu que l'entitat, la major part de l'entitat, siguin joves. I els que no són joves se senten joves. Aleshores, això és perfecte.
Ara, des de l'experiència aquesta recent, la mitjana de 30 anys, la gent jove, què en pensa d'aquest entorn de Festa Major, de com està organitzada, de com està deixada d'organitzar, si veritablement hi ha un pensament diferent al que durant moltes generacions, diguem-ne, que s'ha establert. I quan diem diferent, diferent amb la forma de portar-ho, amb la forma de conviure, amb la forma de...
Jo crec que diferent no hi ha molt, però sí que hi ha unes quantes discrepàncies potser amb persones molt més adultes, diguéssim. No?
Generacions de
generacions de més, exacte. Potser en detalls de Festa Major, processons o alguns tipus d'actes que han evolucionat i han anat cap a una altra orientació, diguéssim, de com viure-la, aquell mateix acte. Aleshores, aquí potser sí que hi ha discrepàncies en aquest sentit. Però bé, tot i que siguem joves sabem d'on venim, aleshores sabem que hem de respectar i sabem que hem de, si volem continuar i la nostra festa, en aquest cas la Festa Major de Sitges, sigui l'heredera de moltes generacions i d'una forma de ser, hem de respectar-la, tot i que hi hagin aquestes petites variacions de com entendre.
Mm-hmm. En Xavi Salmeron va entrar dins el món de la tradició, del folclore i de la Festa Major quan?
Bé, dins de la Festa Major vaig entrar fa 5 anys amb la Moixiganga de Sitges, però mitjanament sempre he estat implicat. Ja dic, des de petit, bé, suposo que com tots els sitgetans, bueno, avui en dia pues, he participat pràcticament en tots els balls, i mons pares tenien clar des de... i jo també, perquè des de petit era una aficionat...
Perquè, perquè si no, no ho fas.
Ah, no, del gegant. I vaja, he passat per quasi tots els balls de la pròpia agrupació i no de l'agrupació Baix Populars. I després hi ha un moment, aquell del bypass, no? Que quan ja comences a fer-te gran...
Mm-hmm. D'aquella edat en què...
I ets mitjanament adolescent, fins que ara que ja ets adult, pues, potser no tens alguna alternativa per sortir a algun ball o no, o que t'agradi sortir a un ball concret, I aleshores aquí vaig estar molt involucrat amb mon pare, que el meu pare sortia amb la Liga de Sitges i jo, pues, totes les sorties que feien, pues, jo anava amb ells, anava, bueno, sempre anava al darrere seu. Fins que ja vaig ser adult i ja vaig... Bueno, va haver un moment que vaig decidir que vull sortir amb la moixiganga de Sitges.
L'Àliga no va cridar prou o cridava més la moixiganga? L'Àliga
em crida molt. Val. Em crida moltíssim. Però em crida moltíssim perquè això, perquè he viscut com el meu pare ha nascut amb... Bueno, he vist com el meu pare ha sortit durant molts anys amb l'Àliga, però també la moixiganga per mi és un ball molt més emotiu, sobretot perquè té les meves connotacions familiars.
Què són?
Bueno, el meu avi ha sortit durant molts i molts anys a l'època d'en Suárez i a l'avi Pau Chic. Aleshores, em feia especialment il·lusió sortir amb la moixiganga com part d'aquesta herència, diguéssim, de la meva família. De fet, quan vaig sortir, el meu avi no s'ho esperava tampoc i volia tot que fos una sorpresa.
I així ho va ser, no?
I així va ser.
Es podrà conciliar ara aquest paper? És una d'aquelles qüestions que li han vingut al cap d'en Xavier Salmerón?
Bé, encara no m'ho he pensat, sincerament. Encara no he d'assimilar... Quan és festa major, porta molta feina. O sigui, pels propis membres de la junta directiva, és una feinada impressionant. Són petits detalls, com preparar el vermut, preparar el fi de festa, o vetllar que les cercaviles vagin bé, perquè els balls de l'agrupació dins de les processons i les cercaviles, els propis membres de la junta directiva els controlen. Estan els caps de colla, però estan els propis membres de la junta directiva que controlen que no vagi tallat la processó, que tot es... funcioni perfectament. Aleshores, pues, segurament que aquesta festa major no podré fer com a mi m'agradaria el ball de moixiganga, potser durant tota la festa major, potser podré fer una o dues sortides només. També jo parlaré amb la colla i els hi comentaré, perquè potser no faig falta en aquest sentit i potser convé que entri una altra persona per mi, perquè si hi ha molta gent que està esperant, no sé, serà... No seré jo que es vulgui aguantar el càrrec, diguéssim, aguantant el...
Compaginar les dues coses.
I si la moixiganga necessita, en aquest cas, que ets una persona perquè ha de cobrir tots aquests tipus d'actes que jo, per exemple, potser no podria fer, pues no hi ha cap problema i que vagi perfecte.
Des de dins la Junta, què ha passat en aquests darrers 4 anys a l'agrupació? Si és que han passat moltes coses que estan canviant o han canviat la manera de funcionar.
Que han canviat, jo crec que és la visió de la gent del poble de Sitges envers l'agrupació. O vaja, potser, clar, jo també, quan vaig entrar a la Junta, va ser, ja dic, fa 4 anys, no estava molt vinculat, diguéssim, de com es vivia des de dins. Però un cop que vaig entrar vaig veure totes les opinions que escoltava de la gent i que comentaven i que parlaven de l'agrupació de Balls Populars. I tots he de dir positius, no? I en aquest sentit em fa entendre de que l'agrupació... en els anys ha anat evolucionant i cada vegada hi ha menys detractors, no? Perquè tots sabem com va començar l'agrupació, com van ser els seus inicis, les discrepàncies que encara n'hi ha, perquè encara n'hi ha.
Però no està tot tan polaritzat.
Exacte,
no està tot tan polititzat.
A més, també trobo que l'agrupació s'ha fet gran en el fet de fer activitats durant tot l'any, anualment, i activitats que a la gent agrada. Digue-li, hi ha Carnaval, els espectacles que hem fet, com el que vam fer l'any passat amb de cabaret, o altre tipus d'actes com hem obert el Palau. O sigui, això és molt important també, que hem intentat sempre obrir el Palau. No oblidem que el Palau és ara mateix en unes instal·lacions públiques, és d'Ajuntament de Sitges, i per tant, que aquestes instal·lacions estiguin gairebé sempre tancat, tot i que per festa major està obert 24 hores pràcticament, interessava que durant l'any també estigués obert.
Ara en parlarem per si condiciona o no el fet que la casa de l'agrupació de Balls Populars sigui ara una casa pública, però en aquests 4 anys la posició de l'agrupació davant de determinades coses també s'ha fet més manifesta, no? Quan l'oposició, per exemple, de l'agrupació en aquell concurs de trepitjadors de raïm va ser un i va dir no, nosaltres no volem participar en un concurs en què no veiem el català enlloc, o nosaltres ens volem posicionar en el dia en què els sitgetans també varen poder votar a favor d'un posicionament de país en el futur. L'agrupació té ara un paper més obert des del punt de vista de l'opinió, de posicionament públic també?
Jo crec que sí, és això el que dèiem, l'entitat s'ha fet gran, no?
És bo que sigui així?
Sí, jo crec que sí, és... A mi un dels aspectes que em comentaven de... Bueno, és que les entitats no han de fer política, És lògic. No
s'ha sentit, això.
S'ha sentit. No han de fer polítiques les entitats. Les entitats no s'han de posicionar en cap tipus de partit polític o cap ideologia política. Però les entitats, com la societat, fan política. Quan l'agrupació en el seu dia es va manifestar en contra de la llei europea de, que regulés la pirotècnia, això és fer política. Això estàs dient als governants que no volem que s'apliqui aquesta llei. O a favor de la vegueria del Penedès, no? Ens sentim identificats amb un territori, i això és fer política, també. Per tant, aquesta opinió, som una entitat i ens han de tenir en compte. I tant nosaltres com les altres entitats de la societat desenvolupem les festes d'aquest poble, la major part d'aquestes festes. Per tant, no podem deixar-nos fer i sense tenir una opinió sobre això.
Això ha generat algun debat en els socis o no? No. Sobre si és bo implicar-se en aquestes qüestions o és millor deixar-les de banda? No.
No, sincerament no tinc cap debat.
O almenys, ja no dic debat, sinó que hi hagi un nombre de socis que diguin, escolta'm, que ens desviem del que era... No.
Mira, nosaltres vam tenir els nostres propis dubtes i en el si de la pròpia junta directiva, t'estic parlant de fa 2 anys, crec, el 2010 va ser, sí, quan a Sitges es va celebrar la consulta per la independència. L'agrupació va ser potser de les primeres entitats que es va involucrar amb aquesta consulta.
Que es va posicionar obertament.
Però és el que deien, no ens vam posicionar en cap moment ideològicament a favor ni del sí ni a favor del no, sinó com a entitat, que a més som una entitat democràtica, nosaltres estem a favor del dret a decidir. I aleshores, com nosaltres estem fora del dret a decidir, o i tant que recolzarem aquesta iniciativa i qualsevol altra iniciativa que impliqui mobilitzar la societat sitgetana. I per això nosaltres vam oferir les instal·lacions del Palau Rimor també per si volien allà utilitzar-les la pròpia plataforma que es va crear per fer el recompte de vots o no. I aquí sí que vam tenir les nostres potser discussions, però bé, vam veure que no, que havíem de... que el que vam fer va ser correctament i jo crec que després cap soci ens ho va recriminar ni res.
L'agrupació no és una entitat pública, rep una subvenció pública i està ara en un edifici públic. Fins a quin punt això condiciona o no les relacions institucionals o totes aquelles que puguin tenir a veure amb el desenvolupament de festes, tradicions, organització, administració, etc.
A veure, el finançament públic, diguéssim, cada vegada va a la baixa, cada vegada va menys, diguéssim. L'entitat, i suposo que totes les entitats, han d'evolucionar a autofinançar-se cada vegada més, perquè bueno, ja és la realitat social a la que estem vivint avui en dia. Per tant, sí, som una entitat, doncs com totes, que rebem uns diners de les administracions per desenvolupar les activitats. Podem discutir si són pocs diners o si són molts o no. Bé, això és cosa que potser els hi toca decidir als governants. Però clar, també hem de dir clar que les entitats com l'Agrupació Veïns Populars de Sitges fem cultura i gràcies a aquestes entitats l'activitat cultural de l'agenda municipal es desenvolupa gràcies a aquestes entitats. O sigui, potser nosaltres arribem on no arriben les administracions i fem aquest tipus d'actes a vegades que ja dic que propi, en aquest cas el propi ajuntament no pot organitzar. Això també hem de tenir clar. O sigui, quan rebem crítiques de perquè les entitats reben moltes subvencions, no sé què, bueno, rebem moltes subvencions, però arribem, fem activitats que potser l'ajuntament per si sola no podria desenvolupar. Ja dic, i tot això tenint en compte que cada vegada anirem a menys subvencions i cada vegada anirem, ja dic, a autofinançar-nos encara més. I sí, vivim en un espai públic, però viure en aquest espai públic comporta també molta despesa. Perquè nosaltres, sí, l'Ajuntament ens va cedir a l'Agrupació de Veïns Populars l'utilització i la gestió del Palau del Rei Moro. Però també el que deia, ens va cedir també la gestió. I la gestió és també estar al corrent de pagament de la factura de la llum, de l'aigua si donés el cas, i de la neteja de les instal·lacions. I sempre que hem tingut que fer també alguna reforma petita, diguéssim, obra menor, també ha sigut a càrrec de l'Agrupació Veïns Populars de Sitges, digue-li pintar, digue-li fer una petita reforma. Per tant, no hem de pagar lloguers, com potser altres entitats, o no hem de pagar hipoteques, com altres entitats, però sí que hem de pagar el dia a dia d'aquesta entitat.
Això repercuteix en el soci, això repercuteix en les seccions de la pròpia agrupació?
Sí, repercuteix perquè és lògic, si nosaltres tenim un pressupost anual de 35.000 euros, doncs potser 5.000 o 10.000 pràcticament se'n va a la despesa del Palau. Aleshores, si no tinguéssim aquesta despesa, doncs potser la podríem destinar a un altre tipus d'acte. Però bé, és una despesa que ens satisfà, perquè això vol dir que tenim un espai. I això és molt important per una entitat tenir un espai. I més com el Palau de Rei Moro, que per l'agrupació és molt simbòlic.
Mm-hmm. Aquest espai serà en un futur compartit o no?
Al futur no sabem què passarà. No sabem què passarà i no sabem el que serà l'agrupació de Baix Poblet d'aquí un futur, no ho sabem. Tant de bo, a mi, sincerament, ara mateix el Palau de Rei Moro ja és compartit amb algunes entitats que tenen certa vinculació amb l'agrupació Baix Poblet, mm-hmm, o que han tingut molta vinculació, que eren seccions, ja són entitats ja independents. Potser a la llarga sí que el Palau de Rei Moro estarà obert a altre tipus d'entitats relacionades sempre amb la cultura popular, perquè és lògic que el Palau de Rei Moro té les seves limitacions.
Mm-hmm. Una qüestió molt bàsica anava per aquí. Hi ha més espai per més gent? Perquè a vegades més d'un
no,
pensa, home, no sabem si aquí no pot caber... Vaja, és una pregunta, però és una pregunta des de la ignorància, allò quan un entra i veu que tots els espais i tots els racons estan ocupats per alguna cosa o altra.
L'espai del Palau és molt just, però bé, sempre es pot tenir imaginació i podem cabre tot el que sigui possible. Ja dic, nosaltres l'agrupació estem oberts. O sigui, nosaltres, sincerament, no tindrem cap problema perquè vingui, digue-li, un ball que no sigui agrupació o una entitat a partir o a estar emparat per el Palau del Rei Moro. Mm. De fet, les caramelles sitgetanes, que no tenen espai per assaig ni res, nosaltres vam oferir-los i el Palau del Rei Moro s'ha convertit en la seva seu.
Aquesta festa major ha marcat un punt d'inflexió en la manera de pensar en com administrar les nostres festes populars tradicionals, en com subvencionar-les, en com pagar-les, en com viure-les, en com... Ha marcat un punt d'inflexió aquesta festa major?
Sí, moltíssim. I encara el farà més, encara el proper
any. Aquest any que ve, no?
A més, perquè tot sembla ser que... Bueno, tot sembla ser que encara es reduirà més la partida pressupostària per la pròpia festa major i per totes les festes en general. I amb això també convenis, per això que deia que cada vegada tindrem menys ingressos públics. Ha marcat molt i...
Per bé?
Pel bé... sincerament no s'ha fet el debat que s'hauria d'haver fet.
Quin és el debat que s'hauria d'haver fet?
S'hauria d'haver fet de en quin punt l'Ajuntament ha de finançar la festa, fins a quin punt no ho ha de fer, quina és la implicació dels balls, han de rebre o no. No es pot decretar, per exemple, que els balls no cobraran per festa major, sense dialogar amb els propis balls. Qui administra la festa, en aquest cas la comissió o el propi regidor de festes, ha de saber a on van destinats aquests diners i valorar sincerament si s'ha de pagar o no s'han de pagar els balls.
El tornarem a tenir aquest debat l'any que ve?
Jo crec que...
Ho pregunto per si Xavier Salmerón considera que no està resolt aquest debat.
És que ja dic,
que en tampoc... aquesta festa major es va salvar alguna cosa, però que tornarem...
Clar, és que tampoc no s'opina... O sigui, no s'ha fet el debat que s'hauria d'haver fet. I en aquests moments s'ha de plantejar tot. I estem en un moment que s'ha de mirar tots els pressupostos, tot on van destinats els diners, on van destinar les inversions, també, que és molt important. Aleshores, aquí nosaltres l'agrupació quan la primera proposta de la comissió, que era una proposta que tampoc no era oficial tampoc, que va ser la de que possiblement els balls de festa major no cobressin per les seves sortides, nosaltres l'agrupació ens vam negar, entenent, tampoc no reclamàvem que cobréssim el que cobràvem fins ara, sinó enteníem que si el pressupost de festa major s'havia reduït un 50%, pues no era lògic que els balls estiguessin retallats al 100%, sinó que retallés la mateixa proporció, o potser una miqueta menys, que en el conjunt de la seva festa. I entenent que els nostres balls, per exemple, els balladors de l'agrupació Balls Populars de Sitges, paguen per sortir a festa major. El que paguen és la quota de soci. Paguen una quota de soci anualment per sortir. Doncs els diners que rep la colla, els diners públics que rep la colla per sortir per festa major, van destinats a millorar la colla i l'entitat. I a millorar la colla és nosaltres cada 3 anys modifiquem la roba, renovem la roba, per exemple. El vestuari és constantment renovacions.
Algú es va sentir en aquell moment persones que referien a un doble finançament de l'agrupació com a entitat i també finançament per balls que sortien per Festa Major?
Bé, és que el que comentava també és el fet de... Val, abans, és que això, sincerament, jo també no ho conec gaire perquè jo no estava en aquell moment a la Junta, però si no recordo malament...
Però ho dic per si recordi més o menys si és defensable, diguem-ne, un finançament establert d'aquesta manera, com a entitat pel fet que l'entitat realitza al llarg de l'any tot un seguit d'activitats i per les colles de l'entitat que ja està finançada.
Mira, et seré franc, vist així en fet, es pot pensar que no és lògic, no? Si cobrem per Festa Major i també cobrem un conveni, és algun just, no? Potser per als altres balls que, per exemple, només cobren per Festa Major. Però és el que deia abans, ens hem fet una entitat gran. Hem de mantenir unes instal·lacions que té el seu cost. I potser anualment estem parlant d'un cost són 5.000 euros. Penseu que el nostre conveni amb l'Ajuntament havia passat de 6.000, ara és de 4.200 o 4.500 euros. Mm-hmm. Vull dir que el conveni potser ja el repercutim amb el manteniment del Palau del Moro, cosa que altres balls, per exemple, no tenen una instal·lació que mantenir. A part, no és només això, sinó que durant l'any ja es fan un munt d'activitats. Ja no som únicament una entitat de Festa Major i Santa Tecla, som una entitat que organitza Carnaval, que organitza Quaresma, que organitza Corpus, Nadal, o sigui, un seguit d'activitats que és el que havia dit abans, o sigui, obrir les portes del Palau, ja que estem en les intencions municipals i l'hem intentat obrir el màxim possible, doncs intentar fer divulgar la nostra cultura, la cultura sitgetana i catalana al llarg de l'any.
Mirant la relació i la nota de premsa de l'Assemblea, està clar que a l'agrupació li han sortit els números.
Sí, però hem suat tinta. O sigui, així pot semblar, llegit així, pot semblar
que... Pot semblar que en Xavier Salmerón arriba una entitat que diu, mira, no haig de tenir massa preocupacions. I, de fet, no les ha de tenir en el sentit del deute.
No les hem de tenir, però...
Suar tinta com i de quina manera?
Això no vol dir que no tingui d'estar al tanto permanentment. O sigui, això hem d'estar vigilant cada dos per tres i anar controlant les finances de la pròpia entitat. Hem suat tinta? Pues, doncs, hem suat tinta per controlar la despesa. O sigui, per vetllar que no es gasti ni un cèntim més del que està previst per gastar. Digue-li amb qualsevol tipus d'activitat, de qualsevol roba, desitjar que s'ingressin els diners que teníem previst. I si no s'ingressa, pues, batallar per aconseguir que s'ingressin. Per tant, hem suat tinta en aquest sentit. I ho hem passat malament, com a entitat. Simplement perquè hi ha moments de l'any que quan encara no han cobrat la remana de les quotes dels socis, doncs, per exemple, a vegades l'entitat està quasi en números vermells, i aquí això pateix, perquè aquí s'encén l'alarma i dic, vigileu, no toquem res, perquè no podem... El que la Junta de Joan Durant no ha desitjat, i el que jo no vull desitjar, és arribar al punt de fer una derrama. I aleshores, si es va proposar la proposta d'augmentar la quota soci de 15 a 18 euros...
És per evitar...
Per evitar... Sapiguent que ens baixaran els ingressos públics, sapiguent això, és evitar arribar a aquest extrem que crec que no desitja cap soci, no de l'agrupació ni de qualsevol entitat. Aleshores, no sabrem si potser aquesta drama implicarà encara tenir més superàvit l'any que ve. Aleshores, doncs potser ens podem plantejar tornar-la a baixar.
I va portar molt debat aquests 3 euros per any?
Una miqueta sí, però és que... No... L'agrupació de la quota de socis són 15 euros.
Ho dic perquè qui ens escolta pot pensar, home, 3 euros per any.
Però clar, és que un potser el tarannà de l'agrupació és que aquells que se senten de l'agrupació fan socis els seus estimats, els seus familiars.
Que l'entitat s'ha fet gran a base de...
S'ha fet gran això, s'ha fet gran gràcies a aquesta pertinença d'entitat. I ja dic, hi ha familiars pues, que potser tenen 3 fills i els 3 fills més la parella, diguéssim, el matrimoni, pues, són socis. Sí. Clar, això pues, va sumant i és una quantitat raonable. I aquests 3 euros pot semblar una tonteria, però en veritat implica força.
Però es planteja així per tenir un cert coixí davant el que pugui passar aquest any que ve?
Exacte, i també per tenir més, per no estar tan lligats de mans en el sentit de tenir més aire a l'hora d'administrar els comptes de l'agrupació. És com nosaltres dins del pressupost contemplem la partida de l'ingrés del conveni de l'Ajuntament o possibles subvencions de la Generalitat de Catalunya, Però clar, tampoc no sabem quan les cobrarem. Aleshores, hem de fer les mateixes activitats per l'any previstes, com teníem en el pressupost, perquè és la nostra forma de ser, però potser aquestes subvencions no les cobrarem. Aleshores, si no les cobrem, les cobrem potser d'aquí 2 anys, doncs les nostres finances patiran. I en cap moment, el que dèiem, en cap moment volem arribar a números vermells. I això és el que ho farem.
L'agrupació va tenir un esplai, el va deixar de tenir... El va deixar de tenir per una qüestió legal, per una qüestió de no poder-lo mantenir, per...
Per no poder... No, ni legal ni mantenir. O sigui, Esplai va ser una experiència molt positiva per l'entitat i per les famílies que hi van portar els seus nens.
Precisament per això, perquè va tenir un èxit.
Va tenir molt d'èxit. L'opinió que rebíem era fantàstic. Jo vaig ser el director de l'Esplai i, sincerament, encara m'emociono pensant en aquells 2 anys que vaig viure dins de l'Esplai. El que passa que suposo que és com evoluciona la societat. Els que estàvem capacitats per ser monitors, els que teníem ganes de treballar en l'esplai, pues, per temes laborals, temes d'estudis, no podíem estar pendents de l'esplai. És com evoluciona la societat, no? En general, o sigui, els pares també treballen molt i potser no poden estar amb els fills tant com desitjarien.
I tothom treballa.
Els joves, que som els que hauríem de pues, fer monitors, pues, hem de treballar també per poder finançar els estudis. Aleshores, pues, hi havia un moment que no podíem preparar les activitats. I per fer un esplai de males maneres vam dir, no, millor no fer-lo.
Com es pot recuperar aquest esplai?
Pues incentivar i trobar monitors. També tenim un problema a Sitges, que és que a nivell, aquesta cultura del lleure no està tan implantada com potser altres municipis com Ribes o Vilanova, és el que estem aquí al costat, i Vilanova, per exemple, té 5 o 6 o 7 esplais, vale que ja té molta més població, però estem parlant de que cada esplai té 200 infants, o sigui, és moltíssim. En contra, aquí Sitges, les entitats esportives tenen aconsegueixen aquest gruix de...
Una cosa anar per l'altra, no?
Exacte, o sigui, potser aquí els esplais de lleure
s'han substituït més per la incorporació
de esportives, exacte. I ara mateix aquí Sitges només està el CAU i no sé com va últimament el CAU, els desitjo que els hi vagi el millor possible, però sap greu que només tinguem el CAU a Sitges. Aleshores fa falta aquesta alternativa.
Què ha de ser un museu de la festa o com ha de ser o fins a quin punt l'agrupació es pot plantejar liderar un cert projecte o desenvolupar un cert projecte que després es pugui presentar com una proposta que més o menys conciliï totes les posicions per posar en marxa allò que ja en el seu moment el regidor Nacho Déu parlava i Mia Montaner feia la broma amb lo del dichoso casal. Doncs aquella idea, allò que va quedar com a testimoni que més o menys Àngels Parés en el seu dia també va posar mig en marxa a l'escorxador i que va quedar així mig aturat, com ha de continuar o de quina manera?
A veure, com a casal de la Festa Major no està previst. El que nosaltres parlem del Centre d'Interpretació del Folclore Local és un espai per divulgar quina és la nostra cultura o com és la nostra Festa Major en aquest sentit, en el folclore.
Quedaria superat el concepte de casal, per dir-ho així?
Jo crec que sí.
Sí.
Estaria superat. Per què? Nosaltres, jo parlaré com a agrupació Baix Poblars ara mateix, però l'agrupació Baix Poblars ja té, el Palau del Rei Moro ja funciona com un casal. O sigui, els dies previs de Festa Major o durant la Festa Major o la Santa Tecla, allò és un passar de gent durant tot el dia, durant tot el dia. Ja fa aquestes funcions de casal. Ja estan els de vestuari ja cosint durant totes les nits d'estiu. Aleshores, sí que ja és veritat que estan els altres balls, que no són els de l'agrupació, que potser no estan emparats per cap, diguéssim, espai o no, però bueno, perquè està al Palau i potser per això poden venir al Palau i poden acabar sense necessitat de formar part de ser d'agrupació Baix Populars.
Com acabarà això?
Aleshores, el tema del centre d'interpretació és el que dèiem, quina és la finalitat de l'agrupació? A part d'administrar els balls de Festa Major, és divulgar la nostra cultura. Aleshores, ara ha arribat un moment que l'agrupació va fer un plantejament i va dir, hem de fer alguna cosa pel poble de Sitges, alguna cosa que tothom s'hi senti identificat i que ens sentim orgullosos d'explicar a les nostres famílies de fora o als nostres infants, als nostres propis infants. I era necessitat de fer un espai, ja dic, això que fos molt pedagògic i que poguéssim explicar d'on ve la nostra cultura i què és la nostra cultura popular. Sitges és... La Festa Major de Sitges és declarada d'interès nacional. Jo no sé si ara obriré una caixa de trons o no, però què hem fet per ser declarat d'interès nacional?
Alguns va dir que ben poca cosa.
Els ciutadans tenim, no sé si és la virtut o un defecte, que ens agrada molt mirar-nos al melic. I si vas a les altres festes majors, d'altres municipis, poblacions, veiem que tenen una cultura similar, inclús ens han superat en molts aspectes. Nosaltres aquí ens hem mirat sempre nosaltres mateixos i no ens ha pogut mirar els altres, o tampoc ens han sabut explicar com pot ser que tenim una festa major genial, estupenda, amb unes activitats marcadíssimes, i la gent prefereixi anar potser a la festa major sense criticar-la, però com pot ser que la gent prefereixi anar a la festa major de Vilanova, que en tots els respectes del món no és igual que la de Sitges, però la gent es mobilitza per anar a la Vilanova. Això és que alguna cosa hem fet malament aquí a Sitges. I aquest alguna cosa malament potser és que no hem sabut exportar, no hem sabut explicar-los a la gent què es fa aquí a Sitges. Aleshores, aquest museu és aquesta intenció. Tenim també el fet que Sitges és un poble turístic i que també seria interessant que aquests turistes que vinguessin a Sitges poguessin descobrir què es fa aquí a Sitges, perquè no és només sol i platja, o no és només els pintors que han viscut durant anys i anys aquí a Sitges, sinó és la nostra cultura de la societat.
I aquesta és una proposta que s'ha comentat ja amb algú, que ha començat a elaborar-se, que té més o menys uns terminis?
Ja fa 2 anys que es porta a terme. S'està parlant amb l'Ajuntament. La intenció és que al principi de l'any 2013 ja l'Ajuntament faci un pas. I un pas...
Mala època per fer un pas.
Mala època no, però un pas molt més simbòlic.
D'acord.
Un pas molt més simbòlic. A veure, quan parlem del Museu de la Festa, això, som realistes, com estan les situacions financeres, sobretot de l'Ajuntament de Sitges. Però el que nosaltres estem proposant és, primer, ficar un comú amb historiadors, persones que els agrada la cultura popular, a membres dels balls actuals...
És a dir, deixar sobre la taula la idea de fer alguna cosa...
Exacte, la idea de fer alguna cosa que es pugui traslladar o fer-ho físicament a algun lloc durant algun any. Que, a més, que
ara, sigui... ara somraïm perquè coneixent el que passa per les cases de tots Sitges, amb tants pares que diuen que tot per ells tot l'any és festa major perquè els nanos no paren, això seria una mica desfici també, perquè la canalla estaria...
Sí.
Vaja, perpètuament pendent d'anar a veure acompanyat dels seus pares a algun lloc on veiessin els gegants i la història dels gegants i dels valls i dels diables i de tot,
Clar, nosaltres quan volem ficar sobre la taula en comú i per poder parlar amb historiadors i amb altres entitats o amb la pròpia administració, clar, és ficar a taula sobre com hauria de ser aquest centre d'interpretació. Potser no estarien exposats els gegants o el drac, diguéssim, no? Potser és una cosa molt més audiovisual, que tu puguis entrar i et fiquis uns auriculars, cascos, uns cascos, i amb una pantalla veies com si estiguessis al mig de l'entrada de Graiers, i escoltar i que es fiqués la pell de gallina, no?, en aquest sentit.
És a dir, hi ha una demanda? Entén l'agrupació que això tindria un resultat?
Sí. Tant per la gent de fora com els propis infants de Sitges. Infants, portar-los a les escoles, portar-los a escoles d'altres municipis que puguin venir. Bueno, Sitges té la sort que té moltes visites de moltes escoles de tot el país. I potser portar-los aquí, que descobreixin quina és la nostra cultura, és molt important. I no és només això que pot tenir molta demanda, és que molts municipis que la seva festa major no és tan important, ho estan fent. I si nosaltres ens quedem...
És a dir, tenen espais per...
Exacte, tenen espai per divulgar. I si nosaltres ens quedem al darrere d'això, és que no ens quedarem res, o sigui...
Aquest és un repte de presidència o no es pot plantejar així tal com estan les coses?
És un repte d'agrupació.
És un repte d'agrupació de les
coses. No és de president, no és un capítol del president ni del passat president, és un capítol d'agrupació. Que hem de fer alguna cosa pel poble. Algú al poble, sempre amb la col·laboració de tot el poble.
Doncs això estarà incorporat a la Carta als Reis, segurament del president
i
de l'agrupació. Xavier Salmerón, gràcies, bones festes també per la gent de l'agrupació.
Igualment, moltes gràcies.
I en 5 minuts tornem amb l'home que va dir divendres que ens governen delinqüents, i ho va argumentar. Escoltaran Arcadi Oliveres a la tercera hora de programa. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.